Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El passat 5 de juliol de 2017 va morir a Roma, als 80 anys, Joaquín Navarro Valls. Periodista i doctor en medicina, fill de Cartagena, va ser el primer no italià que arribava a ser director de l'oficina de premsa i portaveu del Vaticà. En una entrevista per a Ràdio Estel a Roma, el 20 de març de 2001, realitzada pel periodista Joan Armengol, Navarro Valls va parlar del seu pensament.
Efectivamente, nací en Cartagena, pero mi familia procedía de Cataluña, concretamente de Igualada. Y Barcelona ha sido la ciudad en España en la que más tiempo he pasado mientras vivía en España. Es decir, ahí hay una mezcla de culturas, de tradiciones entre el sureste español y Cataluña, que lo veo presente en mi modo de pensar.
Joaquín Navarro Valls va ser director de l'oficina de premsa i portaveu del Vaticà durant quasi 22 anys, del 1984 al 2006, quasi sempre durant el pontificat de Joan Pau II. La seva etapa es considera decisiva en l'obertura informativa al món per part del Papa i de la Santa Seu, com a principals referents mundials de l'Església. Es van fer famoses, per exemple, les declaracions immediates que feia durant els viatges de Joan Pau II, cosa que va ser una revolució de la frescor informativa. I és que va acompanyar el Papa polonès en tots els seus viatges i actes oficials i, com a portaveu vaticà, va confirmar oficialment la mort del pontífex el 2 d'abril de 2005. Navarro Valls recordava en el programa Amb llum pròpia de Ràdio Estel un dels moments més difícils al front de l'oficina de la Santa Seu.
Porque se había producido un hecho impensable en el Vaticano, que fue el asesinato del comandante de la Guardia Suiza, de él, de su mujer, y el suicidio de un... Claro, comunicar ese hecho a la opinión pública mundial, porque no se trata solo de Roma o de Italia o de Europa, sino es el mundo, con la poca información que en aquel momento, por razones obvias, se tenía, aunque estuve allí en la habitación y vi aquel espectáculo horrendo, no es fácil, no es fácil técnicamente. Hay que tener paciencia, hay que esperar un momento a que los médicos forenses hagan el primer examen, manejar los datos que se tienen, pero sobre todo hay que tener una idea muy clara en la cabeza. Hay que ir con la verdad por delante.
Pel que fa al pontificat de Benet XVI, Joaquín Navarro Valls va treballar-hi els primers 15 mesos i va deixar el càrrec el dia 11 de juliol de 2006, pocs dies després d'acompanyar Benet XVI en el seu viatge a València. Joaquín Navarro Valls va compartir amb els oients de Ràdio Estel l'eslògan de la seva vida.
Hay una cosa que a veces me he planteado cuando preguntan ¿y usted qué va a hacer mañana? Mañana, un día en que deje este trabajo, etcétera.
Es que casi es una pregunta obligada.
Pues me respondo siempre lo mismo. Hay un modo extraordinario en la vida de planificar el futuro, que es vivir al día.
Ràdio Estel.
El jazz pels més jazzístics ja té dia i hora aquest estiu. Jazznàtics, tots els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Un espai per escoltar i gaudir dels millors temes i els millors intèrprets del món del jazz. Jazznàtics, cada dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Atrapats en la precarietat. Estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Avui, més de mig milió de famílies continuen sense tenir accés a un aliment tan bàsic com la llet. Per això, un any més, l'obra social La Caixa, el Banc dels Aliments i CaixaBank posem en marxa una gran recollida de llet, en la qual la teva ajuda és indispensable. I pots fer una donació a través de granrecollidadellet.cat. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre. El canvi tecnològic, les modificacions en les preferències dels clients, les noves formes de competència i el complex entorn financer impacten directament en el sector de les assegurances, un sector d'un impacte econòmic global. Avui al Plusvàlua explorarem el món de les assegurances amb David Rodríguez, director comercial de Ferrer Ojeda, corredoria d'assegurances. I tot seguit encetarem el debat econòmic i social amb els nostres tertulians d'avui, Anna Boza, advocada matrimonialista, Enric López Milà, economista, i Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Comencem el Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia El Pozo, Jordi Carretero als controls tècnics i qui us parla, Carla Gràcia.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa. I went to Chinatown. Way back in old Hong Kong,
to get some egg foo young. L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. Avui al Plusvàlua ens acompanyarà Bill Haley. Va ser un dels primers músics de rock and roll dels Estats Units i va néixer un dia com avui, un 6 de juliol del 1925. Per moltes persones, ell va ser el primer a popularitzar aquest estil musical a les dècades, al principi de la dècada dels 50, i va vendre milions de discs amb els seus temes mítics Rock Around the Clock. Així ens acompanya i així comencem l'editorial que ens porta Joan Elias, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. En el tempestuós i canviant món de les finances, les companyies d'assegurances segueixen amb la seva vida relativament plàcida i sense ensurs. La crisi financera que es va desencadenar fa uns anys ha passat de forma discreta pel sector de les assegurances. Res a veure amb la crisi bancària, de la qual fa poc hem tingut un altre episodi, l'enfondrament del Banc Popular. És més, ara que anem deixant enrere la crisi econòmica, el sector assegurador està recollint tots els beneficis de la millora de l'economia. Dades provisionals corresponents al 2016 assenyalen que l'any passat els ingressos per venda de pòlisses van representar un rècord de facturació. Va créixer l'assegurança de cotxes gràcies a l'expansió del parc automobilístic i a la pujada de tarifes arran dels nous barems d'indemnitzacions d'accidents de trànsit. També va créixer molt l'assegurança de salut gràcies en bona mesura a les assegurances d'aquesta mena per a empreses. També van fer un bon paper les assegurances multirisc, la llar, les comunitats de veïns, els comerços i l'assegurança de vida. Tot i aquest panorama positiu, el sector travessa una conjuntura delicada, donats els baixos tipus d'interès i el procés d'adaptació de les noves regulacions de solvència. El canvi tecnològic també amenaça la plàcida vida del sector. La incorporació de noves tecnologies permet posar en contacte directe les companyies amb els seus clients, eliminant la funció de l'agent d'assegurances. Això podria posar en perill l'activitat d'aquests mitjancers, que en el seu conjunt d'Espanya s'estima que hi ha més de 80.000, la major part dels quals són persones físiques. A més, altres acords com Google
Sembla que volen entrar al sector per la via dels comparadors d'assegurances, com ja han fet una sèrie de companyies de nova creació. El canvi tecnològic, les modificacions en les preferències dels clients, les noves formes de competència i el complex entorn financer impacten directament en el sector de les assegurances, que malgrat tot aconsegueix mantenir-se en el pla de discreció i reserva que sempre l'ha caracteritzat. Bon vespre. Avui parlarem sobre el sector de les assegurances. I per fer-ho, doncs, ens acompanya una de les empreses amb més història aquí a Espanya, Ferrer i Ojeda. Avui ens acompanya David Rodríguez, director comercial de Ferrer Ojeda, correduría d'assegurances. No és fàcil de pronunciar.
Bon vespre a tothom, bon vespre als oients i, en primer lloc, en nom de Ferrer Ojeda, donar-vos les gràcies per la invitació. Intentarem aportar tot el que puguem pels oients de Ràdio Estel. I, com no, gràcies per poder compartir taula amb tots vosaltres.
Entenc que el mercat de les assegurances no és evident, no és fàcil per qualsevol ciutadà que hi vulgui o que hi tingui una perspectiva. Potser ens és més fàcil pensar en una assegurança concreta, però en les empreses dedicades a això, a vegades ens costa una mica d'entendre com funciona, què és una correduría, què és una asseguradora, quines són les diferències entre elles, a què es dediquen?
Li explicaré, intentaré ser breu i clar. En primer lloc tenim les entitats asseguradores, que podríem dir, que companyies com podríem dir, com AXA, com Allianz, com Zurich, etc., que són entitats que són fabricants de productes i on aquests productes tenen com a objectiu, doncs, lògicament, donar cobertura, doncs, a necessitats empresarials o particulars. D'acord? Evidentment, cada entitat asseguradora té un tipus de contracte que dissenya ella pròpiament en base a el que considera que és competitiu o necessari pel consumidor. A partir d'aquí, les asseguradores, les entitats asseguradores, tenen diferents tipus de distribució. Actualment, doncs, tenim els agents, voldria dir perquè els nostres oients ens entenguin, que només treballen per una entitat asseguradora, que se'n diu agent exclusiu. Tenim avui dia també el que és la banca assurance, que és quan una entitat asseguradora pues, arriba a un acord amb una entitat bancària i distribueixen assegurances. I després està l'assegurança de la correduría. Crec que caldria destacar, i voldria destacar amb molta força, que la gran diferència que té una correduría com a distribuïdor en el procés d'una assegurança respecte al client final és el concepte de la independència. Una correduría d'assegurances, en primer lloc, com a missió, té assessorar i representar el client per intentar fer-li la millor assegurança des de tots els punts de vista, qualitatius i quantitatius, i, com no, quan hi ha conflictes, representar-lo, defendre'l, intentar que, diguem, les obligacions contractuals de la companyia es portin a terme. Bé, una de les grans, diguem, per mi, característiques bàsiques que ha de tindre clar el consumidor i el nostre agent és que una correduría és independent. Això què vol dir? Nosaltres no tenim vinculació ni obligació en treballar en cap entitat asseguradora. Evidentment, què busquem? Evidentment, analitzem a través dels nostres departaments tècnics i dels nostres departaments de postventa quina és l'entitat asseguradora més adequada per cada persona, per cada empresa i per cada necessitat. Perquè al final el corredor, la correduría, viu del client i no viu de l'entitat asseguradora. Amb la qual cosa, busquem el millor, intentem buscar el millor pel client. Sempre. La nostra raó de ser, el client.
De fet, senyor Rodríguez, si mirem el seu, en la pàgina web de Ferrer Ojeda, posen un compromís molt clar, que és la independència, que es demostra amb l'ampli ventall d'assegurances amb les que treballen. I una nota que m'ha semblat molt interessant, que ninguna asseguradora té un pes superior al 25% de la seva cartera.
És que és pràcticament, si realment intentem actuar amb transparència i amb honestitat, és molt difícil que, vull dir, realment una persona o una empresa té diferents necessitats. Pues una empresa té les assegurances de danys, les de responsabilitat civil. El nostre compromís i la nostra raó de ser és trobar la millor cobertura de cada companyia. O sigui, intentem buscar el millor de cada puesto, en benefici únic i exclusivament del propi client. Això fa que és difícil que es concentri en poques companyies pues, tot el programa de riscos que pot tindre una empresa o una persona física o una família.
Avui parlem sobre el mercat de les assegurances i un tema clau, evidentment, és que venim d'uns anys difícils, d'uns anys de crisi financera, on les assegurances i asseguradores formaven part d'aquest mercat i tot i que en l'editorial el senyor Elias ens apunta que n'han sabut sortir bastant airoses, sí que en alguns moments hi ha hagut força dificultats.
Evidentment, la crisi ens ha afectat a tots d'una manera o d'una altra, però aquí voldria llançar un missatge sectorial del sector al que represento. Jo crec, i m'estic referint sobretot a l'entorn europeu, que el sector assegurador ha creuat la crisi pràcticament sense destruir empleo i moltes vegades tot el contrari, creant empleo. Això realment, vull dir, és un tema que la gent desconeix i que realment nosaltres, i faig autocrítica al sector, tampoc ens ha pogut vendre. I per què les companyies, perquè han sigut totes, o la majoria, han pogut creuar aquesta crisi, diguem, sense grans catàstrofes? Primer, per un tema d'origen. L'origen del sector assegurador està fonamentat en la dispersió del risc. Com més fas la dispersió del risc, més difícil que una davallada que estigui passant al Japó, a Hong Kong, on sigui, realment mai serà agradable, però sempre tindràs, diguem, oxigen per poder tirar endavant. Això és un dels grans motius. Després, el negoci de l'assegurança està basat en la confiança. I, lògicament, en temps de crisi la gent necessitarà menys coses, però hi ha certes coses bàsiques que necessiten. Jo crec que el sector assegurador ha donat una... Crec, davant d'uns altres sectors, i em perdonaran els meus col·legues de la banca, que crec que el sector assegurador ha donat una lliçó de com fent les coses, fent els deures, intentant tindre beneficis raonables, intentant tindre, diguem, una política comercial no tan agressiva com ha pogut tindre la banca en certs moments de la seva història. Crec que el sector assegurador, si bé és cert que ara s'estan recollint, doncs vull dir, bons fruits pels resultats, hem patit la crisi, però l'hem pogut creuar, i gràcies a Déu, sense fer molt de mal a les famílies. Que crec que al final de tot, estiguis en el sector que estiguis, el més important són les persones.
De fet, una altra dada que em sorprenia de Ferrer i Ojeda és que van néixer el 1898. Sí. Jo sóc un amant del segle XIX, sí. I això no va deixar de sorprendre'm de la quantitat d'anys i anys que existeixen les assegurances, perquè al cap i a la fi doncs ens asseguren coses. Sí,
sí. Mira, el segle XIX, com vostè diu, em sembla que era el segle del romanticisme, no? Ferrer Ojeda és una empresa, li tinc que dir, romàntica, en el sentit que li explicaré quatre coses, no? 1898, ho diré millor. Ferrer Ojeda és una empresa de quarta i cinquena generació. La família Ojeda va començar en el sector de les assegurances en el 1898 i la família Ferrer en el 1906. La família Ferrer i la família Ojeda es van, fusionar. En l'any 1986. Amb la qual ja portem també com a 36 anys, perdó, des del 86, 31 anys funcionant. I som una empresa romàntica perquè al final el gran objectiu de Ferrer Ojeda, i així ho demostra, és preservar, desenvolupar i transmetre el negoci a les següents generacions. I això, per això li deia, que som... Això ha de tindre un component de romanticisme, perquè això, vull dir, és tot el contrari a lo que podria ser una societat, amb tot el respecte del món, del capital risc. Tema important d'això que estaves dient, el concepte de la independència. Clar, tu quan realment treballes una empresa com jo, que fa 25 anys que estic a aquesta casa, casa meva, no, que sigui un empleat no em fa por dir-ho, que realment hi ha un protocol on realment es pensa en el present i en el futur de la companyia i de les persones, ostres, fa que realment pensis que som asseguradors i vols assegurar el que tens i vols assegurar que aquesta empresa d'aquí 25 anys pugui ser-hi. I ojalà d'aquí 25 anys algú de Ferrer Ojeda pugui estar aquí a Ràdio Estel tornant a parlar amb tots vosaltres i amb aquests oients.
Vostè diu, vols assegurar el que tens i el que tindràs. M'imagino que això pot ser també un consell directe als nostres oients.
Miri, jo, vull dir, evidentment, Espanya, Catalunya i tal, vull dir, tenim un component de llatins que no ens els treu ningú, vulguem o no vulguem, no? Jo m'agradaria fer menció especial, vull dir, jo crec que en el mercat del gran consum, i d'això, quan parlo de les assegurances, i el mercat del gran consum, ho dic en castellà perquè no sé dir-ho en català, se m'eriza la piel. És a dir, una assegurança és un contracte important. Una assegurança és un contracte on estàs assegurant una casa, que pot ser millor la inversió de la teva vida, pots estar assegurant una empresa, pots estar assegurant moltes coses, i moltes vegades això es fa per telèfon. Després et dones compte que firmes una targeta de crèdit al banc de 600 euros i firmes 29 fulles. A veure, jo crec que el tema de l'assegurança és importantíssima i m'agradaria conscienciar al consumidor que no és una commodity. Una assegurança ha d'estar ben feta. I per estar ben feta s'ha de fer a través de professionals. Per una senzilla raó, perquè després, quan hi ha un incendi, els hi puc assegurar que, per desgràcia, passen cada dia incendis, robatoris, si parlem de coses. Si parlem de persones, la cosa encara és més greu. I aquí voldria anar al concepte que hem parlat del llatí. El concepte de la previsió social. El concepte de l'assegurança de les persones. Al final, darrere d'una empresa, darrere d'una família, el que hi ha són persones que ens estem dedicant a tirar endavant totes aquestes coses. I hi ha poca consciència encara de que realment el que s'ha d'assegurar molt bé, s'ha d'assegurar molt bé tot, d'acord? Però sobretot el concepte de les assegurances sobre les persones en el seu àmbit privat i en el seu àmbit professional és fonamental, d'acord? Hem de fer una mica de reflexió a les famílies. Què passa si hi ha una malaltia? Què passa si hi ha una mort? Què passa si hi ha un atur? Si hem estalviat? Això és importantíssim. Tenim tendència a pensar, i és lògic perquè som humans, de que sempre pensem que a nosaltres no ens tocarà. Però, en canvi, tots...
Si no, no ens aixecaríem al matí.
No, exacte, això té raó. També li diria, escolti, no treballem per pagar assegurances. Ara, les que tinguem la tranquil·litat que solucionen el que realment és un risc per la família o per l'empresa i que realment ens podem anar a dormir cada dia tranquils.
I com s'escull una bona assegurança? És a dir, hi ha tantes assegurances que les hem d'agafar totes? Hem d'escollir quines... Com podem escollir les que ens són més apropiades?
Miri, jo li diria, en termes de normalitat... ni actuarials ni d'enginyers, perquè sempre diuen paraules rares sobre la gerència de riscos, dels càlculs actuarials. Jo diria que, per exemple, una família normal, com un treballador, com jo, que fem una hipoteca i tenim una llar, doncs tindríem que assegurar l'actiu, l'immoble, el contingut, si ens entren a robar, assegurança totalment assequible, que senzillament estant ben assessorat és assumible i no és un sobrecost que desequilibri una economia familiar. Conseqüència, tenim una família. Pare i mare treballen. Treballen per poder pagar aquesta hipoteca, poder pagar els col·les dels nens, si podem anar de vacances i si podem estalviar una mica. Escolti, si al pare o a la mare li passa alguna cosa, tot això es pot suportar? S'ha d'analitzar. A partir d'aquí, una assegurança de vida que protegeixi la família i, sobretot, que la família tingui mecanismes per poder tirar endavant, per poder prendre decisions, doncs jo penso que és una obligació, quasi, jo que li diria, com a pare, per mi és moral. D'acord? Després l'assegurança on la farà? Al banc, amb un mediador, però la necessitat de l'assegurança jo crec que és un tema de responsabilitat personal. Després hi ha altre tipus d'assegurances, i continuo amb el tema de la família, que poden ser doncs, també interessants. Ja no parlo de l'assegurança del cotxe, perquè evidentment és una assegurança obligatòria, que pot ser tindre una assegurança mèdica. Tenim un país on tenim la sort de tindre una gran medicina, de tindre una gran infraestructura hospitalària. Però tindre millor una assegurança mèdica privada doncs, pot ajudar en moments determinats. Jo li diria que des del punt de vista, i després, si podem estalviar una miqueta de cara a la jubilació, perquè amb tot el que estem sentint, doncs clar, fa por, doncs millor. També entenc que per tot no arriba.
Clar, amb tot això, l'únic que haurem de fer és augmentar els salaris.
Augmentar els salaris, jo sempre... Miri, com a empleat, tinc que dir que estic totalment d'acord amb vostè. Ara, també el que tinc que dir-li que, al final, és molt més important que tothom tingui feina. Que tothom tingui feina i que tothom posem una miqueta de la nostra part perquè realment cada vegada la tassa d'atur sigui més petita.
En això tenim bones notícies, però en parlarem a l'àgora. De moment, li presento als nostres tertulians d'avui. Anna Boza, advocada matrimonialista,
bon
hola, vespre.
Bona tarda.
Enric López Milà, economista, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I avui ens acompanya, a més, el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens fa especial il·lusió que estigui amb nosaltres, Ignasi Ferreres, exconseller de la Generalitat de Catalunya.
A mi també me fa especial il·lusió de compartir, perquè feia temps que amb aquest programa no havia vingut, encara que estic a darrere. De
ho sabem, està a totes, encara que no pugui venir.
És una satisfacció, i satisfacció el conèixer el senyor Rodríguez, que no tenia el goig de conèixer-lo, perquè és un magnífic venedor del producte, però vull dir, no ho dic en termes despectius, sinó al contrari, diguem-li magnífic, perquè clar, ho he explicat tan pedagògicament que fantàstic.
Sí, sí, ho hem entès tot. Jo crec que sí, que...
Moltes gràcies, un plaer.
Que ho hem entès tot, i la meva pregunta és, tenen assegurances, vostès?
Bueno, és obvi, no?
A part de la del cotxe, que és obligatòria.
No es pot anar sense assegurances.
En el món d'avui.
Encara que ha utilitzat l'expressió abans d'una manera... dir que no, si no li entès bé, doncs, si no li entès malament, doncs no li agradava massa. Però jo penso que és fonamental a la vida la gestió del risc. Bueno, jo m'hi he guanyat la vida molts anys, eh? Per tant, això és un tema que és molt important. I potser el problema és que moltes vegades no tenim la percepció dels riscos que estem incorrent. I, clar, això vostè ho ha explicat molt bé. Una família, un matrimoni, treballadors, amb uns fills, que amb penes i treballs es compren una casa, paguen una hipoteca, hi ha una sèrie de riscos, que és la pèrdua del treball, l'enfermetat, la mort, el robatori, l'incendi, etcètera. Bueno, tot això, que en el cotxe tots ho veiem molt clar, amb les motos i les bicicletes potser no tant, però amb els cotxes tots ho veiem clar, no? Tot això s'ha de cobrir. I el que vostè ho ha explicat molt bé, m'ha agradat perquè ha sigut molt didàctic, no? L'increment de cost d'una hipoteca per subscriure una assegurança d'amortització en cas de mort del titular de la hipoteca és mínim. I, en canvi, està fent un paraigües fantàstic pel futur de la família.
Mm. Sens dubte. Així és. I vull insistir en aquest tema perquè realment, vull dir, jo tinc 49 anys i tinc dos fills i cada dia quan surts de casa, vull dir, te'ls mires i dius... tot el que vull fer és per vosaltres i endavant, no? I és un tema que hem de dir que tot aquest concepte de la previsió social ha millorat molt amb els últims anys, eh? Amb els últims 20 anys. Jo recordo quan vaig començar a Ferrer Ojeda, recordo que teníem que explicar moltes vegades és a dir, per què necessitaves una assegurança? Perquè la gent no tenia consciència. És a dir, hem fet un camí, jo crec que hem fet un gran camí en aquest sentit, i passa que encara queda molt per recórrer, no? Vull dir, si ens comparem amb el mercat nòrdic o amb el mercat centroeuropeu, la nostra consciència de previsió social no té res a veure, no? Però a poc, vull dir, també hem passat una època d'una crisi molt, molt forta i el concepte de la previsió futura, al final les famílies han tingut que fer esforços per arribar al final de mes, no? I això no ho hem d'oblidar, no? Al final pots tindre molta consciència, però després has de tindre també la capacitat de poder fer-ho.
També podria dir que... Els països nòrdics tenen més assegurances, s'asseguren més?
El concepte... Mira, jo vaig tindre la sort, la fortuna, de que Ferrer Ojeda en l'any 92, 93, m'enviés a fer doncs, un training a Alemanya. Parlava una miqueta alemà i de més, i vaig tindre l'oportunitat que en aquells anys, en els anys 93, pues, treballar una corredoria d'assegurances molt gran alemana. Clar, vull dir, jo en aquella època pues, tenia pues, 25 o 26 anys. No, sí, jo tenia 21 o 22 anys, ara tinc 29, fa 27 anys. Escolti, el que estem parlant ara, en aquell moment, allà era una praxis habitual. Era una praxis habitual. És a dir, jo diria que del centre d'Europa cap a dalt, el concepte de la previsió familiar i social està molt més desenvolupat. I voldria fer, amb el vostre permís, tot això que estic dient per les persones físiques o per les famílies té la mateixa simetria amb un programa assegurador, amb una empresa. I amb els directius d'aquesta empresa. O sigui, realment, com deia aquí el meu company de taula, el concepte del mapa de riscos i gerència de riscos ha de ser una eina que empresarial o particularment una vegada a l'any li hem de donar una volta i tindre una petita conversa a casa o tindre una petita conversa en el comitè de direcció. Hem de viure tranquils.
Sí.
Sí, sí, senyor Ferreres.
Escolti, jo voldria posar l'accent en algo que s'ha ja tocat, però voldria aprofundir-lo. Primer, perdoni la referència personal, jo procedeixo d'una... L'època de la meva vida, que no he estat al món polític, per entendre'ns, de conseller, he estat en una institució financera, concretament una caixa, la Caixa de Pensions, perquè en faré referència en termes positius, que no es tracta de fer propaganda. La directora ens ha parlat de que, i vostè ho ha comentat després, de que els assegurances, l'asseguradora, digui-li, tenen la norma de no tenir un pes superior d'un 25% de la nostra cartera en una mateixa companyia. Més o menys això. Això és un concepte, diguem-ne, que vostès l'han explicat, diguem-ne, el per què, i que respon amb aquella dita popular que diu no posar tots els ous a la mateixa cistella. Això és una cosa que vostès ho han fet i ha sigut molt sa, i per això vostès, malgrat, diguem-ne, clar, les empreses que han plegat o han tingut de tancar, han perdut també, bueno, han deixat de ser clients de l'assegurança, sí. Vostès han surfejat bé el tema, diguem-ne, relativament bé. Cosa que no van fer, diguem-ne, algunes caixes d'estalvi i algun banc, per exemple, el Banc Popular, que em sembla que la traducció s'ha esmentat. Perquè aquestes institucions van cometre l'error de deixar-se arrossegar per la moda de posar tots els sous al mateix risc, que va ser l'immobiliari. I llavors aquelles que havien posat moltíssim a l'immobiliari, quan l'immobiliari fa crac, doncs s'han ensorrat. I per això veiem que aquests últims dies, fins i tot el Banc Popular, diguem-ne, perquè va ser dels últims que va entrar a la voràgine, a la moda de comprar, d'entrar amb el factor immobiliari, i per tant, diguem-ne, el va enganxar de ple. Bé, per tant, remarco, diguem-ne, aquesta cosa, perquè tant de bo les caixes d'estalvi o els bancs aquests, com per exemple el que acabem d'esmentar, haguessin seguit la pauta de vostès.
Penso que és un tema que, al final, el concepte de la dispersió de risc, que és el concepte fonamental de l'assegurança, jo crec que, vull dir, qualsevol empresa, qualsevol família, el que hem d'intentar és a dir, ens equivocarem alguna vegada quan prenguem una decisió. És que segur que ens equivocarem. Amb la qual cosa, per un principi de prudència natural, és intentar, i és una reflexió empresarial, personal, familiar, és a dir, escolta, si m'equivoco, el dia després què passa? Clar, quan vostè em parla de les entitats bancàries i de més, per això vull insistir i tornar a reforçar que realment el sector assegurador, primer, que és un sector superregulat. O sigui, pensi que nosaltres, per poder treballar, hem de complir una quantitat de requisits espectaculars, el qual ens sembla meravellós per la tranquil·litat de tothom, perquè s'han de complir els compromisos. I, escolti, això val per les assegurances, per la banca o per una empresa de més igual del sector que sigui. O sigui, aquesta excessiva regulació, que a vegades, i ho diré, ens emprenya, i a vegades ens sentim que realment, pues, amb un desequilibri per comparació amb altres empreses d'altres sectors, crec que al final beneficia a tothom. Per altra banda, li dic, el sector assegurador, faci el que faci, li costa tindre bona imatge. Per això hem tingut una oportunitat històrica. Perquè realment, pensi en una cosa, vull dir, si analitzem dades, el sector assegurador cada any, el que li torna a la societat respecte al que ingressa és espectacular. Està en termes del 70-75%. Que li torna a la societat cada any. Penso que... Crec que la societat i tots, i les empreses, crec que tindríem que intentar semblar-se una mica al nostre sector i que també entre tots, i des de, sobretot des del propi sector, donar visibilitat a les coses bones que tenim, perquè crec que també ha arribat el moment de que ens ho mereixem.
Anna Bofà.
Hola. Doncs sí, encantada també jo de ser amb tots vosaltres. A veure, jo, clar, com a advocada, potser la meva experiència precisament és la del client que et ve i et diu pago la quota cada mes i quan necessito la companyia de seguros, quan necessito l'assegurança, no la trobo. Resulta que tot està inclòs menys precisament allò que m'ha passat. I llavors aquest potser, no sé si ve per aquí la mala fama, però bueno, aquí, si més no, és el que llavors... Bueno, per això intervinc jo, per això em venen a buscar. Intentem sempre, efectivament, posar-nos d'acord en temes d'aquest tipus accidents, per exemple, a l'hora de les indemnitzacions, per típic de vehicles a motor, sempre l'assegurança comença oferint sempre, o la companyia d'assegurances et fa un oferiment, sempre a la baixa. I llavors la gent moltes vegades doncs, no la coneix i quan et ve a veure, doncs efectivament sempre hi ha alguna quantitat més. Potser per aquí també veure aquesta mala fama. A part d'altres històries. A nivell particular, a vegades també, doncs, amb coses de la llar, temes inclús de la pròpia hipoteca, et venen a vegades a discutir doncs, si tu firmes aquelles enquestes dient que tu no coneixies aquelles malalties, precisament després et mors, precisament tu tenies una cosa que no la sabia ni el que ho va posar, que tenia aquella malaltia, i això també m'hi he trobat que inclús t'ho discuteixen a l'hora d'haver d'amortitzar la hipoteca d'aquell que s'ha morbid, i que després a la pràctica apareixen molts problemes i pleiteges molt sovint en contra de les companyies d'assegurança, i a veritat a vegades guanyes i a vegades no. A vegades hi ha uns termes tan concrets, per exemple, un noi jugant a futbol que se li va trencar una cama i tal, i final que si es lance del juego no es lance del juego. I anàvem amb si es lance del juego, si el camp estava ben il·luminat, no estava ben il·luminat, i tot perquè no li volien cobrir res, i vam cobrir la meitat del que nosaltres realment volíem. Vull dir que a la pràctica, l'assegurança, és a dir, ens és molt fàcil pagar la quota, són quotes que tampoc ens empobreixen, que ens donen tranquil·litat, però potser la queixa és que a la pràctica, quan et passa alguna cosa, no et sents cobert. I aquí ve la queixa i dir, home, tots aquests diners que vinc pagant durant tots aquests anys, i quan m'ha passat alguna cosa que normalment no em passa, no em trobo amb aquesta cobertura. I potser, jo com a advocada que porto això, és amb el tema que hi ha més queixa, no?
T'entenc. I et diria una cosa, jo crec que això que estàs dient, que ho he viscut i de més, jo crec que és un tema que ja forma més del passat que del present, entenent que avui dia continua passant. Ara, aquí et diria que hi ha un tema molt important. Anem a veure. O sigui, resulta que durant molts anys a la vida la gent ha fet l'assegurança del cotxe amb el taller. Fa una assegurança avui dia de la llar per telèfon amb quatre preguntes. A una entitat bancària i li diu que té una assegurança de tal. Escoltin, l'assegurança és un contracte important. El primer de tot, per evitar que passi això, és anar, amb la mida del possible, a un professional de veritat de l'assegurança, no a un venedor d'assegurances, perquè molta gent distribueix assegurances. Vull dir, no pot ser que tothom en sàpiga de tots. És a dir, és que no, és que jo recordo quan començava, és que els deien, l'assegurança del cotxe me la fa el del taller. I com que et fa l'assegurança del cotxe del taller? Recordo quan començava. El taller, dic, però aquest senyor no és mecànic. Diu, sí, però també em fa l'assegurança. I vine, estic posant un cas il·lustratiu, d'acord? I avui dia no és així, però per favor, entenguem l'assegurança com un contracte que ens està cobrint el patrimoni, amb la qual primer de tot, intentar anar a empreses professionals en el sector de l'assegurança, no en el sector de la distribució, sota el meu punt de vista. Amb això ja, de totes aquestes casuístiques que tu m'has comentat, evitarem un percentatge elevadíssim.
Sí.
Elevadíssim. Després, jo què us diria, i parlant del que dèiem abans, de la independència, poder anar a un lloc que com que perquè siguin bons professionals, visquin de tu com a client, i realment analitzin, que és la seva feina, tots els contractes, intentin donar-li al client el millor i, sobretot, tindre l'honestitat i la transparència per anticipat d'explicar el que queda cobert i el que no queda cobert. Perquè no tot queda cobert. Amb la qual cosa, tens raó, crec que això ha disminuït moltíssim, però, sobretot, busquem també la professionalització i, el que dius tu, nosaltres moltes vegades som el representant del client. El que volem és que el client cobri. Una corredoria vol que el seu client cobri si li toca.
Clar.
Si li toca i el contracte així ho diu. Amb la qual cosa, en aquest cas, estic... Els corredors, estem de la teva part. El client cobri el que li correspon.
Ha estat molt il·lustratiu. Molt David Rodríguez, director comercial de Ferrer Ojeda, corredoria d'assegurances, per ajudar-nos a entendre una mica més el mercat de les assegurances, el que necessitem per ser assegurats i quins consells, no?, per moure'ns en això i saber què és el que comprem o què és el que contractem en cada moment. Moltes gràcies.
Aprofitaria, com a últim moment, si em permet, aquí, una recomanació tant per les empreses com pels oients, per les persones físiques, que, sisplau, de part de Ferrer Ojeda i de part del sector assegurador, que actualment, degut a la nova llei dels nous baremos de les indemnitzacions, sí, per favor, revisin les seves cobertures de responsabilitat civil i les sumes assegurades que tenen per responsabilitat civil, tant a nivell empresarial com a nivell persona física, perquè les reclamacions estan pujant moltíssim, i ens pensem que tenim suma assegurada suficient i avui dia, en molts casos, no és així. Espero que cregui'm que és així i poder traslladar als oients de Ràdio Estel aquesta recomanació.
I si tenen qualsevol consulta, suposo que vostès els poden ajudar.
També. Home, com no, vull dir, evidentment per nosaltres seria un plaer que qualsevol cosa, qualsevol persona s'apropi a la família de Ferrer Ojeda. Estem des del 1898 i necessitem fer coses cada dia, petites coses cada dia, pues per estar fins a l'any 2898. Aquesta seria la nostra.
2898.
Sí,
home,
sí.
No ho veurem nosaltres, però potser sí. No sé què assegurarem en aquella època, però serà interessant de saber-ho.
Alguns esperem arribar-hi.
Sí, exacte.
Doncs ha estat un plaer, David Rodríguez, director comercial de Ferrer Ojeda, i continuem aquí al Plusvàlua, a l'Àgora.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és.
Sí.
Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, ho. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
L'Àgora.
When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so are you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Seguim aquí al Plusvàlua amb aquest Rock Around the Clock, que a tots ens sona, però que a vegades no recordem qui va ser el primer que la va popularitzar. Doncs va ser Bill Haley, que un dia com avui va néixer, un 6 de juliol de 1925, i va ser un dels primers músics de rock and roll dels Estats Units. Doncs així, amb Bill Haley obrim l'àgora d'avui. Ens acompanyen els tertulians Anna Boza, advocada matrimonialista, Enric López Milà, economista, i avui, amb especial il·lusió, Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller de la Generalitat de Catalunya. L'atur torna a baixar al juny i a Catalunya se situa per sota dels 400.000 aturats. Una xifra que era també una mica una línia, no? Una línia de tall, i que cada vegada progressivament va reduint-se. A més, cal destacar també que s'han firmat 2 milions de contractes amb una crescuda del 12% dels contractes indefinits. Què els sembla?
Escolti, el primer que se m'acut a la xifra aquesta dels 400.000 aturats per sota, a nivell de Catalunya, em sembla recordar que quan vaig prendre possessió del càrrec de conseller el juliol de l'any 1988, perdonin que sembli, diguem-ne, no és del segle passat, però ja fa dies, l'atur en aquell moment, diguem-ne, el dia que vaig prendre possessió, el dia havien sortit les dades, el dia anterior, havien sortit les dades de l'atur. I recordo que el president Pujol em va dir, clar, un esnovato, aquestes coses, diu, vés a sortir amb els periodistes i comenta'ls les xifres d'atur d'aquell moment, que havien sortit el dia anterior, etcètera, això. I jo, en aquell moment, recordo, me'n vaig sortir com vaig poder, però en aquell moment les xifres d'atur, d'aturats a Catalunya, diguem-ne, estava a prop dels 500.000, no hi arribava. Per tant, si no em falla la memòria, en aquell moment la xifra d'aturats a Catalunya és menor de lo que era el juliol del 88, que és quan vaig prendre possessió. I, per tant, diguem-ne, ho considero positiu. Dit això,
hem donat moltes voltes augmentat tots aquests anys per tornar una mica,
sí,
per sota d'on estàvem?
La veritat és que la crisi, diguem-ne, l'economia catalana té molts altibaixos, sobretot amb l'ocupació, amb l'ocupació i amb l'atur, per tant, que són el complement. O estàs aturat o estàs ocupat, dit al revés. I, per tant, hem passat una crisi molt forta. Aquests anys, diguem, hem arribat amb taxes del 25% d'això, a nivell... Bueno, avui dia, o sigui, diguem-ne, moltíssima quantitat d'aturats, per entendre'ns. Un país amb més de la quarta part de la gent que volen treballar sense feina, diguem-ne, és un drama. S'estan creant nous llocs de treball. Constato, diguem-ne, amb satisfacció la dada aquesta, que d'aquests 2 milions de contractes nous que hi ha hagut, d'això, doncs, ha augmentat el tant per cent dels contractes indefinits, perquè un dels grans problemes que té el mercat de treball avui, des de fa un temps, i és un problema que ens ha de preocupar molt, és el que se'n diu la precarietat. O sigui, abans, diguem-ne, fa bastants anys, quan trobava una feina, normalment era una feina per vida, o almenys per molts anys per endavant, i almenys que l'empresa anés molt malament, diguem-ne, pues, entraves en una empresa i podies jubilar amb ella. Bé, això era el contracte indefinit era la pauta. Això ha anat canviant de forma que avui dia hi ha molts contractes temporers i, sobretot, contractes a temps parcial, diguem-ne, a hores, i, per tant, la temporalitat s'ha anat, diguem-ne, incorporant. Això, en un aspecte, per l'economia, en cert moment, ha estat positiu perquè permet, diguem-ne, ajustar-se als altibaixos de l'economia. Però pels treballadors, diguem-ne, ha estat una preocupació, perquè la gent, diguem-ne, ara ja no poden dir, ja tinc una ocupació i és per vida, ja no cal que em preocupi més. No, ara t'has de reciclar per anar bé, has de posar-te, diguem-ne, el corrent, i has de millorar la teva formació, perquè potser la teva empresa tanca i llavors s'hauràs de buscar una altra feina. I aquesta feina, la millor,
sempre
té nous requisits.
Sempre s'ha d'estar pendent, no? Sempre s'ha d'estar pendent, sí, d'ocupar-te, sí, sí, de millorar.
Has d'estar, diguem-ne, amb reciclatge continu, per entendre's. Mm-hmm. Per exemple, vull dir, avui dia podia haver-hi anys enrere podia haver-hi una secretària, diguem-ne, una secretària, hi havia un secretari, secretàries, d'això. Però, clar, avui dia aquesta secretària ha tingut de prendre's, parlo secretària perquè són majoritàries, diguem-ne, dins d'aquesta especialitat. aquesta gent han de prendre l'ordinador, a manejar l'ordinador i a manejar l'internet i a les noves tecnologies, etc. Per tant, diguem-ne, t'has de posar al dia. Això és positiu, per tant, que augmentin els contractes indefinits perquè ha portat, diguem-ne, una precarietat que, diguem-ne, que fa sobretot la gent jove, que són els contractats nous, perquè els grans continuen siguent indefinits, els que ens ho poden ser, diguem-ne, els nous, diguem-ne, els fa un projecte de vida difícil, perquè està clar, com poden embolicar-se en comprar un pis, que era la moda, diguem-ne, no fa tants anys.
Com tenir fills.
O tenir fills, etcètera, això. Si no saps si tindràs feina d'aquí 6 mesos. I, per tant, diguem-ne, la precarietat diguem-ne, dels ingressos porta també la precarietat de l'estil de vida. Per tant, això són els problemes que tenim de cara al futur, present i de futur.
Anna Bozán.
Sí, home, totalment. I després, a veure, en qualsevol cas també denota que està sortint d'aquesta crisi perquè doncs, la gent s'atreveix també a fer aquests contractes indefinits, per tant la situació econòmica és millor, dona més seguretat. Una cosa és anar-se actualitzant, com molt bé deia l'Ignasi Ferreres, de que has d'estar al dia amb totes les professions perquè t'has d'actualitzar constantment, però una altra cosa és que d'allò depengui el lloc de treball en si mateix. Llavors, doncs, aquesta més contractació t'afavoreix i després també, que és veritat que en aquesta època de cara a l'estiu, doncs sempre se diu que hi ha una millora, està clar que també aquest turisme ens deu afavorir, que a vegades com que està...
Major
com...
turisme, a més, un turisme en creixement respecte a anys anteriors.
Però, com que a vegades també ja tenim una tendència a criticar-lo, sembla que a vegades estan com modes, no? Ara sembla que tenim una tendència que el turisme s'ha de criminalitzar. Doncs potser no hem de ser una mica també atendre una mica doncs, que també aquesta situació ens afavoreix.
Enric López Milà.
Sí, bueno, a part del que s'ha dit, que subscric totalment, hi ha un tema per mi que és fonamental, que és aquest creixement d'ocupació que hi ha, no només és amb llocs de treball precaris, sinó també amb retribucions molt baixes. I si la precarietat, com ja ha dit l'Ignasi Ferreres, dificulta els projectes de vida de les famílies o dels individus, la baixa retribució està perjudicant el moll de l'os del propi sistema econòmic. Perquè, clar, el sistema econòmic es basa en que la gent consumeixi. I no n'hi ha prou en que n'hi hagin pocs que tinguin unes rentes molt elevades i siguin els que consumeixen. Ha de ser, això ja ho va descobrir Henry Ford, vull dir, no és una cosa d'avui en dia. Els salaris han de ser lo suficientment elevats per permetre que tothom pugui consumir i, per tant, fer córrer la màquina. Perquè si les famílies no poden consumir perquè els salaris són molt baixos, doncs els sistemes aniran a risc. Vull dir, no hi ha més, no? Aquest és, per mi, un tema molt, molt important, no?
Avui, justament, s'ha acordat una millora per ajudar aquestes persones mileuristes, que és que a partir de l'any que ve les persones que cobrin menys de 14.000 euros l'any no hauran de pagar IRPF. Estem parlant dels autònoms, de l'acord entre Ciutadans i el govern de Rajoy. Com veuen aquesta mesura?
Miri, tota mesura que tiri a l'alça els ingressos de la gent, en principi, diguem-ne, hem de rebre positivament, per entendre'ns. Amb això cal tenir present de trobar el just equilibri. És bo, i ho ha dit el company Enric, de que els assalariats cobrin més diners perquè tenen més capacitat de compra, perquè tenen més qualitat de vida, poden, amb els aspectes materials, parlo, però, bueno, és bo. És bo fins al punt que sempre això sigui compatible amb la competitivitat de la seva empresa. Per tant, s'ha de trobar l'equilibri, perquè està clar de què passaria si, diguem-ne, els augments salarials fossin tals que després l'empresa, diguem-ne, fes fallida, per entendre's, perquè els costos laborals no els pot suportar. Per tant, trobar aquest equilibri. Amb això voldria fer referència a les negociacions que en aquest moment, diguem-ne, estan en marxa entre els sindicats i la patronal, entre la COE a nivell estatal, i els sindicats majoritaris...
L'augment dels salaris.
Sobre, diguem-ne, la contractació col·lectiva, diguem-ne. I llavors sembla que es van acostar a les posicions, però les posicions jo considero que no estan tan allunyades, perquè si no recordo malament, diguem-ne, la patronal ofereix, em sembla que des d'un 1% fins a un 2,5%. I els sindicats demanen entre, el mínim no recordo això, fins al 3%, per entendre's. Mm-hmm. Per tant, el que pel màxim els separa aquest mig punt. Jo espero que trobin, diguem-ne, un acord. Perquè sí, jo estic d'acord que és lògic que els sindicats demanin, diguem-ne, un increment salarial per sobre del que pugui ser l'IPC previsible, previst, diguem-ne, si, per exemple, ho solissin el 2,5 o el 3, això, doncs l'IPC previsible, que augmentarà, és menor, doncs això seria una mica de recuperació dels salaris perduts els anys anteriors. Senzillament, l'únic que s'ha de fer és el seny, diguem-ne, perquè, diguem-ne, això sigui compatible, diguem-ne, amb la competitivitat de les empreses. Per tant, segurament, això ha de ser un augment, per això fixen un marge. Hi pot haver empreses que arriben fins al 2,5 i una altra que només pugui donar l'1, o alguna, inclús, de jo que tingui pèrdues, la millor de congelar, per entendre's. Però, bueno, vull dir, és bo que, diguem-ne, ara és l'hora de recuperar poder adquisitiu per part dels assalariats.
Com ho veuen?
Sí, a veure, el tema aquest de la baixada de l'IRPF, a veure, no oblidem que els impostos bàsicament tenen dues funcions. Una, el finançament dels serveis que les administracions públiques proveeixen als ciutadans, serveis de tota mena, i dos, un cert punt de redistribució de la riquesa, no? Aleshores, clar, quin sentit té que les rentes que estan, diguem-ne, al llindar de la pobresa, a més, tinc que pagar impostos. Si s'està discutint si han d'haver-hi rentes socials o rentes bàsiques, etcètera, etcètera, home, sembla que algú que estigui pagant, o sigui, estigui cobrant, pues això, 14.000 euros, pues no sembla massa lògic que tingui que, a més, pagar impostos, no? Perquè estaríem trasbassant diners amunt i avall i tal. Dit això, bueno, s'hauria de veure com quedaran la resta d'escales.
Clar, aquest és el punt. És a dir, es diu que es tocarà aquesta renda a la baixa, és a dir, que es baixaran o deixaran de pagar l'IRPF per rendes inferiors a 14.000 euros, però no se nota cap pujada per rendes superiors.
No, i el que és pitjor, tampoc es veuen intencions de racionalització de la despesa més enllà de lo que seria la despesa social, que seria l'última que s'hauria de retallar, en tot mm-hmm. cas, no? Mm-hmm. Perquè és la que afecta més a la vida quotidiana dels ciutadans.
Anna Botó.
Sí, no, que aquesta, això que dèieu, totalment d'acord, i a més aquest no augment per les rendes superiors de fet de pagar els impostos és el que ens porta a les classes mitjanes a entendre que tot ho paguem nosaltres, que no tens capacitat d'estalvi, perquè només, com dèiem ara, arribar a final de mes ja és un esforç. Si tens un sobrant, aquest sobrant l'empresa amb el que millor que pots, però que quan venen els IVAs, els IRPFs i tal, és que et quedes una altra vegada saldo zero. És a dir, anem sempre a les famílies fent tots els esforços per arribar i llavors, clar, efectivament, baixen per les rendes de les 14.000 euros, bueno, potser sí, i els que estan més amunt, que poden pagar més, fan societats aquestes patrimonials o què coi fan?
Això us volia preguntar. Estem molt contents i ens en podem anar a dormir contents perquè ja tenim Messi al Futbol Club Barcelona. 30 milions d'euros anuals per temporada. Última
no
pregunta
malament, no.
del programa.
Em sembla que els aquí presents hi han tardes que no guanyem, això.
No. que no. No.
Espero que els seus assessors fiscals aconsellin bé perquè no tingui algun ensurt com va tindre en el passat per temes fiscals, per dir-ho. I, per tant, a més, que en prengui nota, diguem-ne, tant ell com el Ronaldo, que també està, diguem-ne, passant la Mari Morena, encara que, segons pensen els malpensats, és que en Ronaldo no li faran passar tan canutes.
Yeah. El Messi tampoc no li han fet passar tan malament.
Bueno, perquè... No? Bueno, jo crec que la pena que li van imposar de 2 anys és elevada, eh?
Sí?
Jo crec que és elevada. Se li podia haver imposat una pena, també, però menys, de 6 mesos, per exemple, que és a partir del qual hi ha el delicte ara. Com que la quantitat és elevada, el pare consideren que més, però amb temes penals, jo crec que 2 anys era bastant. El que passa que, com que fa la substitució de la pena, però el que fa el Messi, podien fer-ho qualsevol. Vull dir, preveu el codi penal. Tu, quan tens una pena, la pots suspendre o la pots substituir, hi ha diferents possibles. I pagar-la amb diners. Per això té que pagar aquesta quantitat. Però el que deia que l'assessorin simplement que pagui els impostos, vull dir, no hi ha quan més toca. Assessorament i punto, no?
Sí, sí, sí.
Sí, a més ell t'ha passat la pena d'anar al judici.
Sí, sí, això sí.
Ell ha tingut d'anar a judici, per tant, sí. La pena de banqueta.
De banqueta, perquè ho hem vist tots. Però, bueno, a veure,
I alguns, això,
llegit, Ronaldo, potser no hi va.
Diguem, diuen, a la millor el senyor Ronaldo no hi haurà, perquè, diguem, el president de Messi serà...
Però diré una cosa, aquest senyor cobra això i encara Messi surt al camp i dona la pilota, però quanta gent s'enriqueix a costa d'ell. Aquesta és la història dels imports.
Doncs aquí ho hem de deixar, el plusvàlua d'avui. Moltes gràcies a Ana Boza, Enric López Milà, Ignasi Ferreres, per haver-nos acompanyat. Com sempre, moltes gràcies al Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, a la Mireia del Pozo, la nostra productora, i al Jordi Carretero, el nostre tècnic. Qui us ha parlat? Carla Gràcia. Ens retrobem dijous vinent, que serà l'últim programa d'aquesta temporada. Que tinguin una feliç setmana.